Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Els cossos presenten les mateixes lesions i han mort de la mateixa manera que les altres tres vegades. Asfíxia mecànica per sufocació.
Nit i dia.
Sembla que hi ha hagut agressió sexual. I
quina és la xica? No s'han
trobat res. Una.
Pues sale muchas fotos.
Mar adentro.
Una xica del pueblo. Andas una calada.
Com a presidenta de l'Associació d'Esportistes d'Elit Homosexuals...
Barcelona, nit d'hivern.
Bona.
Fina, que no estem al Palau de la Generalitat, eh?
Que...
Què passa?
Porca, misèria i tants d'altres.
Unes basques.
Però tot plegat va començar aquí. El programa es deia Aplauso, el feien a Televisió Espanyola, del 78 al 83, amb l'Uribarri.
Portada de Aplauso, Rafaela Carrà. Bienvenida.
Gràcies, encantada.
Rafaela Carrà, con un título en nuestra portada que es
Verano Español. I una noia jovaníssima que es mirava la Carrà.
Corto, pero muy intenso, se dice así. Porque dentro de pocos días, una semana o algo así, vendré con mi nuevo show. Para hacer un,
I va ser llavors que va prendre a favor nostra la decisió.
Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo de aprovechar.
Clara Segura, benvinguda.
Quina presentació més autèntica, Sílvia.
Va anar així, no?
Home, sí. Sí? Va anar molt aplauso, moltes programes infantils que veiem en aquell moment, que hi havia dos canals a la tele que t'havies d'aixecar per canviar de canal.
Sí, senyora.
I el món de l'espectacle ja em cridava molt l'atenció, ja sigui ballant, cantant o fent-ho les dues coses alhora, que en el fons és interpretant.
És interpretar. Vas pensar que volies ser actriu?
Sí.
Que volies dirigir també?
No tant? No ho sé, això no ho tenia tan clar, però en canvi sí que tot el rato estava fent. Vam escriure una carta quan érem petites.
Què dius? Què dius?
A la gresca del sac de gemecs, que era un programa de TV2, per si podíem anar a cantar una cançó, jo i les meves amigues i jo, que teníem uns assajos que fèiem al pati, portàvem de cul a la secretària, que era fantàstica, que era la Teresa, i sí, ens va escriure una carta, i després vam anar com de públic.
No vau cantar el sac de gemecs?
No vam cantar.
Però tu saps música, tu has fet cant coral, per tant, a més cantes bé.
Sí, jo sé cant, però bueno, bàsicament vaig estudiar molts anys de piano.
Sí, quants?
Fins a sisè del conservatori.
Ui, sisè ja és. Sí. Concerts, estimada?
Sí, home, sisè ja és Beethoven, ja és Chopin, ja és la sonata, és la patètica, setè ja.
Uau.
Vull dir que el que passa que tot això va interferir directament amb el teatre.
I el teatre?
El teatre, i va passar per davant el teatre.
Ara, quan et sentíem a Nit i Dia, jo pensava, la Clara Segura, actriu, és una dona que sap fer grans autòpsies de l'ànima.
Ostres, que bonic, això.
Sí, perquè, penso de debò, no? Interpretes des del cor. És molt difícil.
Sí, jo recordo molt una professora de literatura de l'Institut del Teatre, que es deia Laura, que va dir... L'impacte que et generi a tu la primera vegada que llegeixes una obra de teatre és el motor que tu et farà activar-lo després, sigui per dirigir-lo, sigui per interpretar-lo. I realment m'ha passat que els impactes emocionals que reps quan llegeixes després acostumen a ser als mateixos llocs on tu, com a actriu, vehicules l'emoció perquè potser l'espectador s'emocioni. No?
Però llavors vol dir que tu has de tenir un autoconeixement molt gran de tu mateixa. Has de reconèixer els sentiments.
Bueno, sí, a veure, crec que, vulguis o no, qualsevol persona, que l'instrument som nosaltres mateixos, siguem els que utilitzem el moviment o els que utilitzem la paraula, sí que hem de fer un treball personal per saber quines són les nostres limitacions, on m'estic estancant jo com a persona, perquè jo tinc aquests bloquejos que no em permetin arribar no sé on. Vull dir, sí que has d'estar una mica disposat a fer-te el ridícul a la vida i a fer el ridícul a... Jo dic fer el ridícul a la vida perquè sent conscient de que no saps tot i que hi haurà papers que et superaran a tu mateix, que tu diràs, i és que això no ho faria així, però aquesta persona ho fa així. O sigui, ser com molt tolerant.
Et tires a l'escenari, ho busques, no?
Sí.
Ser tolerant amb tu mateixa.
Ser tolerant amb tu mateix i sobretot amb els altres, que jo ho veig molt clar, amb els papers que interpreto i a vegades em costa més a la vida. No?
I com ho fas perquè el personatge no traspassi aquella paret teva interior? Perquè no et desmuntis, per exemple, si estàs davant d'una cosa molt dura a cada obra.
Sí. Hi ha els assajos, per sort, perquè jo me'n recordo que assajant incendis havíem de parar, vull dir, perquè les paraules eren tan fortes que t'arrossegaven a tu com a persona, no? Però per això hi ha els assajos i llavors vas vehiculant, respira, tal, no sé què, i després s'acaba activant una mecànica, que és molt fort perquè és una mecànica, perquè podries dir que l'emoció ve en aquella paraula exacta i en aquell moment exacte. O,
i se'n va després.
O vehicula, més o menys. I se'n va després... I en principi no t'ho endús a casa, el que passa que
alguna
després
vegada,
de nit i dia,
clar.
Que en una setmana
sí.
fan dues agressions sexuals i tal, jo arribo a casa i dic, per què estic tan cansada? Pues clar, perquè
clar,
encara que sigui la ficció, pues, t'han agredit, has lluitat, t'han barallat, t'han humiliat, no? Vull dir, per exemple, nit i dia ho recordo com això, no? Com una setmana de dir, però què passa? Perquè estic... Home, pues, perquè vam fer el somni que tenia la Sara, que el Ramos abusava d'ella, i després la violació del marit. Clar, això encara que amb el respectíssim compenetració i complicitat dels meus companys, però vulguis o no,
allò
tu
et remou
coses, clar.
Avui, clar. Clara Segura, actriu al divan. Ens ha triat aquestes cançons. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. I hem arrencat després de la Carrà, que ja és d'una altra mira, ara que ens ha deixat fa poc, sí. Que mai hauria imaginat que la Carrà va fer tant de bé.
No sé si ella directament, jo tinc una àvia també que era molt, que si no hagués sigut per les circumstàncies que, on es va trobar vitals del moment històric que vivia, ella hagués sigut una vedet també. Vull dir
la
que,
Catalina.
La Catalina.
La de Mazarrón.
Exacte.
Molt bé, com era l'àvia Catalina?
Era molt salada.
Era salada.
Molt salada. Molt emprenedora, o sigui, una persona amb molta personalitat, que era capaç de dir, no, al Nadal vindrà sempre una persona que no pugui menjar i vindrà a casa nostra, encara que nosaltres no tinguem massa per menjar, doncs vindrà. O capaç de treure l'avi en el moment de la guerra d'una mena de camp de concentració.
Com s'ho va fer per treure l'avi del camp de concentració?
No ho sé, perquè ella tenia uns dons importants com a dona i com a...
Era molt seductora i segons que no jo ho explicava...
No ho sé, però jo sé que la meva mare explica que... Sí, que va arribar un dia una màquina de cosir a casa, que, i pensava, ostres, la iaia, i la iaia tenia
com s'ho fa?
Un savoir-faire.
Sí,
un salero i una tirar cap endavant, no? I això és molt admirat encara a casa meva, la meva iaia Catalina.
I què et deia l'àvia Catalina? Què et deia? Què
clar,
et deia?
La Clara. Iaia no va veure que jo m'acabaria dedicant a això, perquè ella va morir abans de que jo em dediqués a això, però sí que jo crec que em notava aquesta part... de cantar, de ballar, d'agafar, i on posava les seves sabates de taló. I em deia, ai, la nena eixa que se va romper la crisma, se va romper.
La crisma.
Clar,
sí.
clar, perquè jo em disfressava, però jo crec que a ella li feia il·lusió. Sí, sí. You know how I
feel. I la Nina Simón què fa aquí, en el teu divan? A veure.
La Nina Simón a mi m'impacta molt, perquè com que jo també vaig estudiar piano, la Nina Simón a mi ja m'agrada molt quan ja era més jove, però ara quan fa 3 o 4 anys llegeixo una biografia seva,
sí.
Encara em frapa més.
Perquè li van
dona.
Passar coses grosses
molt
a la
molt grosses,
Simón.
Molt grosses, per un context d'apartheid absolut a Estats Units. Ella lluitadora, al final sent com una mena de portaveu de les Black Panthers, potser sense defensar excessivament la violència, però en canvi es va haver de comprometre amb el moment en què vivia, i una persona que va haver de lluitar molt per ella quan va voler estudiar piano clàssic, uh-huh. Perquè tenia unes dots espectaculars, o sigui, des dels 2 anys que tocava el piano a casa, el primer concert que fan els seus pares els posen a l'última fila de tot, uh-huh. En un concert a l'Ajuntament, al Town Hall de no sé quin condat, I ella es va dir, si els meus pares no estan a primera fila, jo no toco. Això amb apenes 10-12 anys. I tota aquesta lluita que després anirà portant amb un marit també molt complexa, que la maltracta, que li treu tots els drets d'explotació de les discogràfiques, bon, uns lius que té. I ella trobant aquesta llibertat a l'Ibèria, que era com el seu paraís on podia ser ella realment, una maternitat també no gaire ben portada, perquè era una dona que no podia parar amb concerts, gires... Bueno, em va fascinar, un personatge molt complex i molt... molt femení en el sentit que no coneixem aquesta feminitat, no, a vegades?
És que està bé aquesta idea, molt femení de la feminitat, n'hem conegut només una part.
Una part de la
com
feminitat.
Com la més amable.
Exacte.
La més...
I no la més contradictòria, la més fosca, la més... això.
La més rebel. Sí, sí, contradictòria, sí. Està ben buscat, sí. No? Diríem allò amb molts angles.
Totalment.
Diferents. Clara Segura, avui al divan...
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Me cansé de rogar. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero.
A veure com canta aquesta dona que canta tan bé. Segura!
No podía despreciarle. Si sus labios se abrieron, fue para decirme, ya no te quiero.
És que és una manera tan dolça de dir-te ja no te quiero.
És molt bona cançó,
sí,
per una ruptura.
Per una ruptura, no, esclar, deu sonar més suau, no? La Chabela Vargas, què? Per què ens l'has triada?
La Chabela Vargas és com també... Sí, me n'adono que amb la selecció que he fet...
Hi ha moltes dones i molt potents.
També té molta culpa l'Institut del Teatre, perquè et fan descobrir, et fan cantar a cant, pues, des d'estàndards de jazz a un bolero, a una copla i bueno, a una ranxera, i el gran descobriment de Chabela Vargas per mi de l'Institut del Teatre, que ens ho passàvem potser entre els alumnes o algun professor o alguna professora que deia ell, treballant amb aquesta, o una companya escollí aquesta, i descobreixo la Chabela Vargas.
Però tu havies començat a estudiar Història de l'Art.
Sí, però no vaig anar ni una classe, eh?
Però no seràs d'aquella universitat que tenen a Madrid.
No, perquè em van tornar la matrícula.
Ah,
o sigui,
caramba.
Jo no tinc res, jo soc llicenciatura de l'Institut del Teatre.
No,
perquè jo volia fer Història de l'Art. I teatre alhora,
yeah.
I no, es podia fer, perquè vaig agafar el pla nou d'estudis de l'any 92 de l'institut, que eren 4 anys, quan va començar.
92,
sí.
O sigui, amb els Jocs Olímpics, tu comences
Barça,
la teva Olimpíada, eh?
Els Jocs Olímpics, just quan acaben,
sí.
Me'n donen les notes de que podem entrar a l'Insti, i per mi Barcelona és... I mira que jo visc al costat, vull dir que la coneixia a Barcelona, però no la Barcelona que vaig descobrir gràcies a l'Institut del Teatre, que estava al Sant Pere més baix i on els nostres referents eren d'aquell barri, i és espectacular.
A veure, explica'ns com era per tu de menuda en Ricard, el pare.
Com era per mi?
Sí.
Doncs una persona que sempre ha estat al nostre costat, tant del meu germà com meu, en explicar-nos contes, en explicar-nos històries, en fer-nos raonar. Ha sigut la part que ens ha ajudat més amb el treball dels deures a casa, sobretot en il·lusionar-me per aprendre, jo crec.
Il·lusionar-te per aprendre?
Sí. Ha sigut com... Ja veuràs que és... Ja veuràs que és... Mira això que interessant. El meu pare jo crec que no es va dedicar a l'ensenyament, però hauria sigut un supermestre.
És l'actitud, el que estàs parlant és de l'actitud d'ell, eh?
Totalment. Una actitud molt positiva, una actitud molt entusiasta. Li agrada tot molt. Jo m'assemblo una mica amb ell, que a mi m'agrada tot molt.
A tu t'agrada tot molt. El problema és que tot és molt.
Clar,
tot és molt, eh?
Jo de cop vull fer un curs de cosir, vull fer un curs de vela, vull fer un curs, saps?
No t'hi caben els cursos.
No m'hi caben. I ara ja m'he tranquil·litzat.
Ara menys cursos? Sí.
I menys discursos, també.
La Caterina.
La Caterina és
la mare.
És un huracán.
Sí? Sí. O sigui, amb un que té una actitud de mira, 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 i l'altre...
I la meva mare és un huracán, és tremenda. La meva mare té més energia que jo i té 76, eh?
76 no és cap edat, clar, ara
no,
ja.
Però vull dir que...
Ara fins als 89, 90 no es pot presumir.
Doncs és un... És tremenda, i la meva mare també és alegre, és de fer coses, és d'aglutinar família, la meva mare, molt. Ella ha sigut molt feliç també sent, treballant molt, l'ha fet molt feliç la seva feina, ella treballava en un laboratori, i jo recordo també de poder anar al seu... El meu pare no podia anar tant a la seva feina perquè a vegades estava a Madrid, però la meva mare jo anava a veure com feien alguns... els rates s'havia vist quan feien, treballaven amb les rates, com fabricaven els supositoris...
Ratetes de laboratori, eh?
Sí, 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 sí. I com fabricaven medicaments.
Què són pastilles buides?
Doncs el que fèiem servir per jugar, que ens portava la mare de colors.
No he vist mai pastilles buides, sense res.
Sí, pastilla buida, la carcassa.
Sí, la
llavors,
carcassa.
Llavors, te la pots menjar perquè es desfà.
Sí.
Home, si te'n menges moltes, doncs potser tens una mica mal de panxa, però home, saps el que és? Teníem, la mare tenia pots de colors, d'aquests de vidre, molt material d'hospital, tipetes, sí. Tal, i això és... Fèiem aigua de colors... Mm. Sí, ens ho hem passat molt bé a casa.
El pare també treballava amb coses que tenien a veure amb els hospitals.
Sí, d'alguna manera sí. Sobretot amb... Jo, el meu pare ens va portar, quan jo tenia un... No arribava a 4 o 5 anys, un làser a casa.
Un làser?
Un làser.
Uau!
I això, me'n recordo que vam tancar les persianes del menjador i ell que fumava, amb el fum i el làser,
sí.
Podia dibuixar sobre el fum, i això era una cosa... I el primer mòbil que li vaig veure al meu pare, que anava amb una maleta, també, una cosa...
El telèfon mòbil, eh?
Que anava amb una maleta i un cable, com de telèfon antic.
Això hauria de ser com els primers telèfons, com els primers micròfons sense fils, no? Ara penso que anaven amb una maleta. Jo és que parlo d'aquesta casa.
Veus?
I duies la maleta que pesava... No sé,
un
que...
mort.
Sí, i maleta, micro, cloc, cloc. Hauria de ser això mateix. I te l'havies de posar com si fos una creuada al pit perquè et pengés a l'esquena.
Clar,
de tant que pesava.
Clar.
Hauria de ser la mateixa cosa.
Algo semblant.
Clara, segura, al divan. Janis Joplin, també, dones, una altra potent, eh?
Uah.
Aquesta que et recorda?
Aquesta, és, per mi, és la sensibilitat de la blanca negra, perquè jo sempre he pensat que jo hagués volgut ser negra.
No? Per tenir la veu d'una negra?
Per tot, perquè tenen un poder molt fort a nivell...
Gairebé físic.
Sol, físic, veu, presència. Sempre és la música negra que jo sempre l'he sentit molt com si en una altra vida jo hagués...
En una anterior vida va ser negra, no ho saps.
M'agradaria
imaginar-t'ho així.
Perquè ho sento, o sigui, m'afecta molt. I tots els conflictes racials, m'enervo molt amb el racisme.
I et deia, i per què ens l'has triat a la gent?
Perquè per mi és la blanca negra, o sigui, la blanca negra o la negra blanca.
Sí.
I també perquè trobo la seva història fascinant, devastadorament romàntica i terrible, no?
Perquè
aquest amor que ella va tenir sempre i que no ella li escriu totes aquestes cançons i ell se'n va viatjar món i la nit abans de la seva mort li escriu una carta que es queda a recepció de l'hotel i aquella nit ella mor de sobredosis i no arriba a rebre mai la carta que li diu "torno per estar amb tu".
Ah! Quin horror! Però tu t'entusiasmen, esclar.
No, jo m'encanta molt la Janis Joplin.
Perquè és que tu és teatre pur, això ja és la vida.
Clar,
és
una, clar. És una
gran història.
Sí, una gran història.
I amors d'aquest tipus, tu així, tan tempestuosos,
n'has
viscut segura?
No, perquè en un moment sí que vaig decidir, per culpa de García Márquez, de que jo no volia morir per amor. Ja després de...
Quina obra de García Márquez et va impactar?
Cien anys de soledat em va arrebatar.
Sí.
El amor en los tiempos del cólera, i després hi ha aquella de amor i d'altres demonios, o algú així, que és una història d'aquestes, que la nena joveneta adolescent em malalteix d'amor, i vaig dir, en un moment de la vida, dius, no.
No cal.
No cal.
No. No cal, ja ho farem al teatre.
Sí, exacte.
Ja ho farem
al
teatre.
A la vida no.
A la vida no.
La vida ja és massa...
A la vida és massa.
Ja et passaran coses que també et faran morir de pena.
Subscriu-te al Divan amb Sílvia Còpolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses. Ain't no way for me to love you if you won't let me.
Aretha Franklin.
Uau, l'Aretha Franklin
sí.
Me l'ajuda a descobrir una amiga meva que es diu Vero, la Vero, que vam estudiar juntes a l'institut de batxillerat, amb la que vaig descobrir molta música dels anys 50-60, i casualment, en un viatge a Nova York que fem jo i el Florent, la meva parella...
El Florent, li dius a Florent?
Florent.
Florent, en el Florent,
sí,
Florent.
Sí, Florent.
El Florent.
Sí, tothom li diu Florent.
Florent Ferrer.
Florent Ferrer, que també és músic i amant del teatre. Resulta que miro al Radio City Music Hall i toca l'Aretha Franklin. I,
sí.
I miro de comprar entrades i les puc comprar. I era com, no, 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 això no pot ser possible. No pot ser, algú està, m'han estat estafant, no, no pot ser. I va ser possible.
I vas...
I vaig poder... veure l'Aretha Franklin el 2007, crec.
Sí.
I va ser increïble, perquè jo és que estava com... com un nen petit que va veure els Reis,
sí?
I que els pot tocar i que, bueno, més que els Reis gairebé. Una cosa molt forta.
1 de juliol 2007 a Nova York, Aretha Franklin.
Home.
A l'altra banda dels vidres al so, Josep Lluís Santiso.
Hey!
Ostres, quina
o! Oh!
Segura, va. I concerts, no t'agradaria fer concerts?
Ui.
Què?
Oh, de corista.
De corista,
sí. De corista, m'ho passaria bomba.
I no tenim
no
una obra.
No ho he fet, no ho he fet.
I què està passant aquí
amb
els productors?
La Màcia, si estàs allò, voldríem
clar,
fer de corista.
Has de fer de corista. Sí, jo crec que hauries de tenir dos papers en una mateixa obra.
Sí, sí.
Ets la, la prota,
i després es fa la corista.
Llavors hi ha un moment que tots aquells que fan ombra per allà fan... I llavors tu surts de corista. Què et sembla?
M'encantaria fer de corista, amb una banda. Perquè sols he fet un parell de musicals i realment és un subidon cantar. I cantàvem amb grup, quan amb el musical més petit cantàvem cançons de Ren, de Fama i tal, i és un subidón amb música en directe. Vull dir que realment entenc que els músics tinguin un trance a escena.
Escena, eh? Explica'ns una mica la teva vida ara. Ara tens dues criatures encara menudes.
Sí, bueno, 12. Sí.
I 7.
I 7,
i 7,
sí, 7
no?
És menut encara.
Com són en Martí i en Lluc?
Són un terremoto, també.
I que menys,
clar, no? Clar.
I tu de mare, què?
Jo de mare, desequilibradeta, com...
Què vol dir, desequilibradeta?
Vull dir que de vegades no arribes.
Ah, en tot, sí. Això no és desequilibradeta.
No, no, és desequilibrat el món en el que vivim de la conciliació. Això sí que és desequilibrat, perquè està prioritzat la feina per sobre de tot i crec que no... no ens ho sabem muntar bé, perquè podríem treballar menys i ser igual de rentables, rendibles i eficaços, i d'alguna manera tenir una mica més de temps lliure. I ho dic per tothom, no solament pels que som pares i mares, sinó per tothom en general. Veig que tots anem molt sobrepassats, és la sensació que tinc, no sé si és de la meva generació o de totes les generacions, però que hem de fer moltes coses per aconseguir...
Moltes coses cada dia per poder arribar
sí,
a fer el que
no
sembla...
Sí, no sé què, no sé què ben bé, perquè... Potser són unes necessitats que ens hem creat que no són les que necessitaríem realment.
Perquè tu què vols ser quan siguis gran? No, jo per anar-nos allò encarrilant ja, eh?
Jo volia fer la volta al món i veig que l'hauré de fer quan sigui gran. No sé.
Volies fer la volta al món?
Sí,
però
no sé
et vas
si
plantejar,
per culpa...
vas dir, vull ser actriu, m'agrada la música, he decidit que vull fer això, i t'hi vas tirar.
Sí.
Eh? Sí. I després no has parat de tenir èxits, més èxits, i d'anar-te descobrint amb replecs, diríem, diferents, amb interpretacions, amb personatges que no tenen res a veure els uns als altres, i fent-te com gran a l'escena. Què més hi ha ara? Què vols?
Bueno, ara hi ha una part que també vol controlar més el que faig, perquè l'edat ja...
Que diem l'edat, jo no l'he dit.
No, jo tinc 47 i no me n'amago perquè vull fer apologia de que som joves, que la joventut és molt gran i que ara, que també és veritat que ara les xarxes, tot això està començant a crear un pes que els que ja no, estàvem en aquest joc, és molt estrany ara de cop trobar-nos fent... certes coses que dic, bueno, això jo és que no va amb mi ara.
Què és el que no va
amb mi, aquestes coses?
Tot això no va amb tu. No. Llavors, tu dius...
Ho
ara...
faig per la feina, però...
Però i prou. Què és el que, amb el que voldries aturar-te? Què és el que voldries triar? A què li voldries dir que no? I què sí?
O sigui...
A què sí?
Jo veig que necessito també parar per realment dir què vull fer, on estic... Perquè si vaig fent sí, després trobo que estic ballant una cançó que no és la que voldria ballar. I a vegades...
I pots dir, no?
Sí, clar que es pot dir no. Jo sempre... A mi m'ho va dir una vegada un professor, quan jo just començava, i em va dir, la carrera es fa més pels nos que pels sis.
A què has dit no?
Jo he dit que no a bastantes coses. I a vegades coses que dius, bueno, és que no. Jo no m'hi veig fent això.
Coses molt comercials?
Algunes comercials, algunes coses de cine, tele, que dius, no, és que no, el guió no em sembla bo. Jo tinc un problema, que també en teatre tinc uns textos molt bons. Mm-hmm. I no sempre el producte que t'arriba d'audiovisual és tan bo com el nivell de literatura dramàtica que tens en teatre, no? I llavors sempre tinc dilemes. Jo a vegades al meu repre dic, és el cuento de la criada? Pues si no, si em diu, tinc un text, digo, però a veure, és Handmaid's Tale o no?
Marquem nivell.
Mira, bueno,
la Clara Segura ens ha triat un llibre. Ens ho expliques? Què ens has triat, Clara? Jo habitualment llegeixo textos, però ja entendran bé els oients que davant de la Segura jo me la miro i escolto amb badalida.
Jo he triat... aquesta novel·la que he llegit fa poc, que es diu Jo que no he conegut els homes, de la Jacqueline Hartman, perquè em va semblar... Que, bueno, també crec que és un moment molt ideal per llegir-la, no? Perquè jo crec que la pandèmia ens ha fet una sacsejada d'una certa distopia que ens pensàvem que no arribaria mai i que s'ha materialitzat. I llavors, tot el que sigui ara... canviar les realitats i les coordenades i fer-nos anar per uns llocs o per uns altres, ara m'afecta, no? Per això et deia el Handmaid's Tale o aquest mateix, o El Colapso, que són sèries que si la mires en pandèmia et quedes com una mica afectat de dir, uau, és que el món pot canviar en un moment. I alhora també ha sigut un aprenentatge pel primer món que ens haguem... dit, ei, que no som invencibles, que no els problemes passen sempre allà, sinó que passen aquí.
Nosaltres som molt vulnerables. El món ens ha canviat en un moment.
Totalment.
I nosaltres hem canviat o veiem que estem canviant, no? Pensant, crec, què és el que sí que s'ho val.
Exacte, una
i
miqueta.
I el que no.
Posant en escala de valors el que realment fins ara no t'havies plantejat, no?
Jo que no he conegut els homes, què és aquesta obra?
És una obra que no vull desvetllar coses perquè és d'aquestes que no pots explicar gaire, però és una obra increïble d'una situació, d'una possible que pot passar, de la qual no tens resposta. Que jo crec que això és l'autèntic terror, no? És l'autèntic L'autèntica por és no tenir resposta de per què ha passat això. I que no puguis dir, però, bueno, no, perquè estava, aquesta persona no estava bé, no? No estava bé del cap, van prendre aquestes decisions. Jo crec que el no poder donar una explicació és el que et fa apropar la por, no? Aquest terror una mica.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Arroba el divan Còpulo.
De la Jacqueline Harman. T'escoltem.
D'ençà que ja quasi no surto, passo moltes hores en una de les butaques rellegint els llibres. Fa poc que m'interesso pels pròlegs. Els autors sovint hi parlen d'ells mateixos i expliquen per quins motius van escriure l'obra que presenten. Em sorprèn. En el seu món no era més evident que no pas en el que he viscut jo, això de transmetre els coneixements adquirits. Sembla que moltes vegades sentin la necessitat de precisar que no escriuen per immodèstia, sinó que els van demanar que ho fessin i ells, abans de decidir si van dubtar. Que curiós. És com si la gent no hagués tingut avidesa per instruir-se i que hagués demanat disculpes per voler comunicar el que sabia. O bé diuen per què van considerar que era oportú de publicar una nova traducció de Shakespeare, atès que les precedents, per lloables que fossin, presentaven tal imperfecció o tal altra. Però per què traduir res si devia ser tan senzill d'aprendre les llengües diferents i llegir totes les obres que volguessin sense passar per cap intermediari? Aquestes coses em deixen molt perplexa. És evident que jo no sé gairebé res. I pel que es veu, encara sóc més ignorant del que em pensava. Els autors parlen amb agraïment de les persones que els van formar, que els van obrir tal camp del saber o tal altre, i com que no sé de què es tracta, en general ho llegeixo amb certa indiferència. Però ahir, tot d'una, els ulls se'm van omplir de llàgrimes. I vaig pensar en la Tea, i em va envair un enyorament terrible. La veia asseguda al vora d'un matalàs, amb els genolls de costat, cosint pacientment amb un fil dolent fet de cabells trenats que no parava de trencar-se, aturant-se per mirar-me, sorpresa, prompta a adonar-se de la meva ignorància i ensenyar-me el que sabia ella, afligida pel fet que fos tan poca cosa i que vaig sentir un esquinçament immens i vaig esclatar en sanglots. No havia plorat mai. L'ànima em feia tant de mal com mal em fa el càncer al ventre i jo, que ja no parlo mai perquè no hi ha ningú amb qui pugui sentir, em vaig posar a cridar-la i repetia «Tea! Tea!», incapaç de suportar que no hi fos, que s'hagués deixat endur per la mort, que hagués deixat que l'arrenqués dels meus braços maldestres, i em vaig retreure de no haver-la retingut, d'haver entès que ella ja no podia més, i em vaig dir que l'havia abandonat perquè era rígida com ho he estat tota la vida, com ho seré quan em mori, i no havia estat capaç d'abraçar-la calorosament perquè tenia un cor de pedra estúpid i no havia sabut reconèixer que estava desesperada.
Clara Segura, al divan.
Yo sé que vou te amar por toda minha vida, eu vou te amar.
Vinícius de Moraes.
Em cada despedida eu vou te amar.
Maria Creusa.
Desesperadamente eu sei que vou te amar.
E Toquinho. L'amor, tu que dius que no entens la vida sense amor, Clara.
Uau!
És que jo ja he de fer alguna pregunta ara.
Hem d'entrar en tema, ja.
Ara ja sí, eh?
Què? Ai, l'amor és l'essència de la vida, no? És el motor de la vida, és el que et fa llevar i encara que no puguis un dia o estiguis de mal humor o preferiries quedar-te al llit, et fa tirar endavant i és amplíssim, és tan ampli com un se'l pugui crear, no? Vull dir que pot ser l'amor a veure el sol, el sortir el sol, o pot ser l'amor a veure una persona que fa temps que no veus, o ajudar aquell que et necessita, o a portar els teus fills a l'escola i barallar-te amb amor amb ells, o l'amor per això, per agafar un llibre o per agafar un text i començar a memoritzar, o per sentir els nervis abans d'arribar a una funció, o sentir el murmuri de l'espectador, o no poder evitar de mirar com estan els espectadors. Sí, que en el fons jo també em considero que tinc un amor per una cosa que és el públic, que no sé, és una cosa com que no és palpable, però alhora és palpable, no? Però, i diem públic i ho fem com a conjunt, no?
És un col·lectiu, però hi és, i són persones.
I varia cada nit. I
sí. I ho sents.
I tant.
Mira.
Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dura.
I el Florent, què tal?
El Florent és el meu gran amor. O sigui, va ser un amor d'adolescència.
Sí,
que ens vam perdre la pista perquè jo... I que el vaig tornar a retrobar a gairebé 29 anys. I era com...
Ah, és ell?
És ell!
I ell va dir... Ah, és ella?
Una mica, sí.
Sí?
Perquè sabeu que sí, que havíem estat una mica...
Us havíeu
enamorats l'un a l'altre en
silenci.
Passat. Sí.
En silenci?
Sí. Sí, perquè jo tenia 14 anys, ell en tenia 18, i anàvem fent, anàvem junts a teatre...
I ja està.
I ja està, i llavors ens vam trobar. Gràcies a un amic meu que és músic, que anava a gravar el Sidoní, anaven a gravar l'estudi del Florent, i llavors va ser ell el que ens va fer una mica del Celestina.
Què tal l'escola, el col·le que vas anar?
El meu col·le molt bé. Sí, estic contenta, era un col·le de...
Col·legis públics?
Sí, l'Escola Montseny, que era un col·legi que venia de l'antic Ateneu, i d'educació, de Summerhill, d'escola activa, i molt contenta, crec que ha sortit gent molt artista d'aquella escola.
I això que dius que has tingut com una educació republicana, què vol dir?
Bueno, els meus pares, malgrat no viure en la república, l'escola continuava sent una educació molt republicà. És a dir, que feien coses...
Molt igualitària.
Sí, sí.
Molt oberta.
Feien hort, feien labors, nens i nenes, cantaven, ballaven, l'esbar, el teatre... I d'alguna manera això se m'ha transmès a mi, perquè ells han cantat sempre, que hem anat de viatge, sempre cantaven. I nosaltres cantàvem amb ells, escoltàvem música.
Tu vas ser una nena feliç?
Sí, sí.
I ho dius amb seguretat?
Sí.
Perquè la felicitat, de què està feta?
Ai, Sílvia.
Estic a la segona, eh?
L'amor.
I la felicitat de què està feta?
La felicitat, jo recordo llegir... La conquista de la felicitat del Bertrand Russell quan anàvem a BUP, i recordo que em vaig enfadar perquè, en plan, no estic d'acord. La felicitat no és una sopa a la que tu pots anar fedint una mica d'això, una mica d'allò, una mica de l'altre, i llavors tens la pòssima de la felicitat. No.
Però pot ser la teva sopa, eh?
Sí, sí, però crec que passa per un... Passa per ser estimat i per ser acceptat, i llavors, a partir d'aquí, pots construir una felicitat, no? I després ser limitat, també. Vull dir que no estic dient donar-te rendes sueltes a allò que tu vols fer, però sí que passa per tenir uns referents de quan ets petit i una zona de confort i una zona on et sents acompanyat, i que llavors crec que després et passes buscant coses, però tens com unes
com
coses...
Com l'eix,
sí.
Com la base.
Sí.
I l'autoexigència...
L'autoexigència...
Va en contra?
Sí, va en contra una mica.
I com ho fas?
No ho sé. No. Jo sóc autoexigent.
Ah, per això t'ho dic,
i...
clar.
També és veritat que l'autoexigència et fa arribar a llocs que si no hi haguessis arribat, perquè jo, perquè em vaig proposar, doncs em llevava cada dia a les 7 del matí, feia una hora de piano abans d'anar a l'institut o abans d'anar a l'escola. I gràcies a això, doncs, vaig poder avançar. Vull dir que també crec en l'autoexigència i la disciplina. Des de la felicitat.
Des de la felicitat. Fas ioga encara?
Sí.
Cada dia?
No.
Per què fas ioga?
Perquè em reconforta, perquè em centra, perquè em desperta, em fa sentir més viu el meu cos.
Ah, que bona aquesta. El teu cos més viu.
Sí, perquè el cos no està viu.
Fas un tot, llavors.
Sí, faig un poc de... Sí.
Fas un tot entre tu i l'ànima, diríem,
sí,
i el cos.
Sí, sí, sí.
Et trobes, identifiques el cos.
Sí.
Amb el ioga.
Sí.
Ho recomanaries?
Ho recomano, i recomanaria ballar també, que això fa molt temps que no ho faig. I quan...
Què t'agrada ballar?
A mi, jo he ballat sempre, ballava contemporani, ballava jazz, després, ara fa uns anys em vaig passar el hip-hop com una cosa de madres modernes, perquè érem les mares, i em va encantar. I de cop vaig pensar que ballar és una alliberació.
Clara Segura, és una alliberació.
Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopulo.
Baby, don't make me spell it out for ya. All of the feelings that I got for ya. Can be explained.
Make me feel, és aquesta idea, eh? Fes-me sentir, eh?
Exacte.
Baby, don't make me spell it out for ya. You keep on asking me the same questions.
Clar, ara li mires la llista de reconeixements així a ritme, eh? Espera, espera, espera. Premi Zapping. Era per la Sara Grau, la de nit al dia. Premi Nacional de Cultura. Premi Margarida Xirgo. Gaudí. Mess me up, yeah, but no. Diversos Butaca. El somni d'una nit d'estiu. Incendis. Rosa Tatuada. Conillet. Les noies de Moss Bank Road. Blondes a Porca Misèria, de TV3. I no vas voler anar a Polònia? Què va passar?
Que no, jo no ho sé fer, això. Ho saben fer més bé el Bruno i aquests cracs, home. Jo no ho sé fer, imitar.
Ja veus que no m'ho crec, eh? Esclar, que ho saps fer.
Sí, però em costa més, em costaria molt més rato que un altre. Vull dir, no... Dius, això ho sí, això no. I sí, va passar això.
I et sap greu?
No, perquè m'ho hagués passat bé. Però també estic contenta d'haver dit que no.
Estàs contenta?
Bueno, vull dir que estic contenta de dir... És que és veritat, m'hagués costat molt. O sigui, hagués hagut d'estar amb els vídeos i tal. I no sé què. Hi ha gent que això li és innat. O sigui, jo tinc el meu germà actoral, que és el Bruno. O sigui, està aquí un rato...
Perquè amb el Bruno feu moltes coses junts.
Clar, i ens truquem, i ell m'imita no sé qui, i em peto, i el trobo a faltar ara, perquè ara no estem fent, perquè després de cobertura ara no estem fent, ara ell està preparant el seu monòleg, que l'estrena d'aquí poquíssim.
Sí?
I amb ell això li és com bufais fent polles. O sigui, té una... Com qui sap dibuixar i qui sap fer caricatura, no?
Sí.
Que de cop agafa allò essencial i dius, però si és ell, perquè ha agafat el nas, el tap, pom, pom. Pues això ho fan el Bruno, els actors i les actrius del Polònia, ho fan així.
Pam.
Sí.
La Segura, la Clara, el divan.
Porque inclinas la cabeza, porque llegas a la mesa sin mirarme cara a cara. Que cavila, ¿dónde estás?
Tú eres mi marido de la martirio, ¿eh? Hombre, però què fa la Martirio? Hombre. És que aquí ens venen unes senyorasses,
home,
eh?
Què? La Martirio és aquesta copla, aquesta...
Sí.
Aquesta... Nosaltres vam fer un espectacle dirigit per l'Àngel Llàcer fa molts anys, que es deia Quédate con la copla, que va ser un èxit pels que van venir, això és el subtítol, perquè estàvem al Llantiol en aquell moment, acabàvem de començar.
Difícil, eh?
Sí, acabàvem de començar. Sí. I bueno, ens vam passar superbé. I era un homenatge a la copla. I llavors ens vam inventar un argument de cinc actrius que tenien noms reals, d'actrius que havien estat aquí als anys 50 a Barcelona, i ens vam inventar un argument i allà cantàvem diverses cançons i ho vam enllaçar tot amb un argument que es deia Quédate con la copla.
Y que te miren las niñas bonitas, te tengo seguro.
I ara mirava les darreres representacions que has fet, perquè mira que ha estat difícil pel món de la cultura aquesta pandèmia, i en canvi hem vist molt clar, o sigui, jo crec que per una altra banda tothom ha vist que sense la cultura no pots respirar, no et pots eixamplar el cor, no?
Total.
Però ara mirava, no?, aquest Filomena Martorano de l'Eduardo de Filippo, que va triomfar al cine també com a Matrimoni a la Italiana, a la Biblioteca de Catalunya, La guerra no té rostre de dona, de la Svetlana Aleksevich, Nobel de Literatura, cobertura que ara t'hi referies, aquesta comèdia que fèiem amb el Bruno Oro, que ell mateix i l'Alejo Levis doncs havien ideat, La bona persona de Zesuan, del Brecht, sempre està superbé aquí, la segura de protagonista, i en fi, altres moltes obres, que tinc una pàgina aquí jo, diríem, d'obres teves. I ara què?
I ara, una cosa que fa molta il·lusió, que és que un espectacle que també vam fer amb l'Oriol fa, ara no me'n recordo quants anys, però fa uns quants anyets, que era un homenatge a Fellini, que es deia 28 i mig, com a l'Otre Mezzo de
Any
Fellini.
Any 2013.
Exacte. Mira, veus? 2013, imagina't si ha plogut.
Ha plogut, què?
I doncs això, anem a fer-ho a París.
Oh, que bé!
Al Teatre de la Colleen, que el dirigeix el Wasdi Mouat.
Molt bé.
I anem allà un mes a fer aquest espectacle. O sigui que el reprenem...
Quin idioma el feu? El feu?
En català.
En català, París.
Català, castellà, italià, perquè l'espectacle era aquí, però a vegades xapurrejàvem a l'italià, a vegades català i italià era, bàsicament. I anem
quan
així.
Quan hi aneu, a París?
Al març.
Al març, eh? I ara esteu assajant?
No encara. Ara això, fins que l'Oriol no estreni el Hamlet Aribau, que és el Hamlet que farà el cinema Aribau, no ens hi posarem, però després ve un projecte que em fa molta il·lusió, perquè aquest que hem arrencat entre unes quantes dones de la meva generació,
sí,
perquè és allò que dèiem de, bueno, va, què volem fer? Doncs pam, ens cau a les mans, casualment a totes o a diverses, la novel·la de la Trena, de la Letícia Colombani, i decidim que això s'ha de fer en teatre. I llavors l'escrivim, sí, ens dona els drets per l'adaptació, i ara la Cristina Genovat i la Marta Marco estan fent l'adaptació, i ho dirigiré jo, i també sortiré un moment.
Estil Hitchcock?
Una mica més, potser.
Això ja ho trobo millor.
I aquest projecte ens fa molta il·lusió, perquè som...
Quan serà això?
Això serà el setembre de l'any que ve.
Ui, però fixa't, o sigui, penso, no? Per la gent normal, sí, pensar en què faràs el setembre de l'any que ve, que falta tant de temps,
i tot
aquest temps que hi ha al mig, aquestes estones, és a dir, això, com ho fas per mantenir l'equilibri? Ara molta intensitat, ara paro, ara no,
això
què?
Això costa, però en canvi... També costa a vegades dir, bueno, no passa res, tranquil·la, deixa't el camí amb aire perquè...
Amb aire, eh?
Perquè així puguis ara gaudir, per exemple, de... Ara ens passen part de l'adaptació, ens ho mirem amb la Montse Bellvei, que és l'ajudant de direcció, ens comencem a plantejar tot l'equip artístic. Vull dir que arrencar un projecte, i més un que et fa il·lusió, no el pots fer amb un mes abans de preproducció.
Amb un pim-pam.
No, es fa amb un any gairebé.
Amb la pandèmia has après alguna cosa?
Crec que sí, crec que he après a adaptar, perquè jo crec que va ser una castanya quan... No, el teatre tanca 15 dies. No, 3 setmanes. No, un mes. No, tranquils, la gira la farem, no sé. Això va ser com... No, va ser anant com... I no veure gaire la llum. I ara és com... Bueno, ja s'esclarirà. Sortirà d'alguna cosa. Es farà alguna cosa, vull dir que... Aprendre a no tenir aquesta sensació, que jo ja no la tinc amb la meva feina, perquè la meva feina és molt més inestable, no? Malgrat que tu diguis, ja saps el que faràs al setembre, però és una feina que ara sí, ara no, ara com un projecte retrasant una pel·li, ara, i a vegades has de fer molts puzzles, doncs encara més amb la pandèmia de dir...
He de mantenir l'estabilitat en la incertesa.
Sortirà o no. I si no surt, farem una altra cosa.
No passa res.
Una mica això.
Segueixes el dia a dia de la vida política del país?
Poquet, perquè em poso de mal humor.
Explica'm un més.
Sí, em poso de mal humor amb decisions que no es prenen bé, amb no fer pinya a l'esquerra. Això no ho entenc, que la dreta faci pinya a l'esquerra. No ens costi tant fer pinya, no ho entenc. I que ens discutim per petites coses quan el que hauríem de fer és anar junts amb les més importants, amb les més bàsiques, les més socials.
Quines són les més importants?
Sí, no pot ser que encara s'estigui desnonant a la gent perquè no pot pagar un lloguer, que estigui gent a fora. No pot ser que els drets humans encara no es respectin. No pot ser que la violència masclista
encara ara s'hagi de fer la mare de la dona i de la noia que han violat, hagi d'escriure una carta al Pedro Sánchez, perquè no pot ser que no hi hagi unes coses, no pot ser que no es treballi des de les escoles tot això, que hi hagi un altre, sembla un altre ressorgiment via xarxes, via música, via no sé què, d'un masclisme i d'una cosificació femenina molt bèstia. Vull dir, hi ha uns punts bàsics que no ens els podem permetre fallar com a societat, perquè ja hem vist cap on anem. No pot ser que girem l'esquena a coses que passen aquí i a Afganistan, o sigui, que hi hagin unes violacions dels drets humans a nivell mundial i ens preocupem molt de lo nostre. O sigui, no confio gaire, perquè entenc que quan un cop arribes al poder has de lidiar amb un Mobile Congress, has de fer no sé què, has de fer no sé quantos, has d'anar fent pactes, cedint, però hi ha unes coses bàsiques que penso, no pot ser que no estiguin a l'agenda diària.
I tu t'agradaria, t'has plantejat alguna vegada dedicar-te a la política, al món polític, d'alguna manera? No,
no. Jo m'agradaria dedicar-me una mica més al món del veïnat, a l'associació, al món de fer la feina al costat de casa, per poder ajudar algú en concret. No fer una llei que no sé si ajuda.
El canvi climàtic, per exemple, et preocupa?
Em preocupa moltíssim.
El català, que sembla que
també va
en baixa, i en el teatre, en canvi, no s'ha notat, això.
Bueno, a veure, no s'ha notat. L'altre dia em sembla que analitzàvem que el públic de teatre de text són unes 100.000 persones que es van distribuint.
Ah, que sí, que sempre van a les mateixes
clar,
sales.
Nosaltres hem d'ampliar.
I com?
No ho sé, però
són les mateixes persones, que no sí. Hem acabat la idea, perquè sí. Ens les sabíem, que es van movent
per les mateixes sales
de teatre tota la vida.
Clar.
I no s'augmenta allò d'eixamplar la base.
Eixamplar la base, que ja ho hem sentit tant aquests últims anys.
Teatrera, tampoc.
No,
en català, tampoc.
Costa molt.
A
mi va ser una sorpresa de cobertura, perquè vam veure molta gent jove que jo no havia vist mai al teatre, perquè sempre hi ha un target fruit del preu de l'entrada o fruit de que no els interessa o no se senten interpel·lats la gent jove, que amb cobertura no ens passa. Però això és una cosa, és una això també és a l'agenda i també hauria d'estar a l'agenda de les polítiques culturals.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa. On a wagon
bound for market. Mira, que ja anem a les últimes gairebé aquí, eh? Què fa la Joan Baez?
La meva mare.
Ah, la teva mare? La Joan Baez?
Bueno,
per
la
què?
Meva mare de jove, quan portava el cabell curt, jo trobo que s'hi semblava.
Sí?
Sí, quan era molt jove i anava amb el cabell curt i s'hi semblava. I perquè ens la posava quan estàvem a casa amb els discs. Ah, però, jo estava aquí, Joan clar, Baez.
Jo veig, l'ambient familiar era un ambient de cultura, d'entrada.
Sí, però en canvi venen de famílies que els llibres se'ls han comprat. Vull dir que no eren famílies benestants on hi havia molta riquesa i, en canvi, es lluitava clandestinament pel català, per la cultura.
I l'àvia Catalina amb què parlava?
L'àvia Catalina parlava castellà i xapurrejava el català, però era igual.
Era igual, no?
Sí, vull dir, a mi...
Van venir de Mazarrón cap
sí.
aquí...
Van venir de viatge de nuvis i després, quan ja van tenir fills, o quan anaven a tenir fills, van dir que volien venir aquí.
Comparteixo una via de Mazarrón. Aquí
sí?
Ara jo em confesso.
Epa! Veus? No, ara... Vull dir que a mi m'és igual que parlis.
Sí?
Si tu
sí.
parles castellà, jo contesto en català. És mm-hmm. fantàstic.
Som-hi, doncs.
Hi ha un llapis que
Marta
dius...
Rius? Mm. Què és?
Home.
Amb la mirada...
A veure...
Perduda... I ningú sap per què perfila les plomes en purpurina per donar-li la vida que li dona el saber.
La Marta Rius, per què ens l'has triat?
Perquè la Marta Rius i jo vam començar fent teatre juntes. O jo sí. vaig començar amb ella, perquè ella ja feia més temps que feia teatre a Sant Feliu, amb el Floren. I amb la Marta ens hem distanciat durant un temps perquè no vam coincidir, perquè ella va tirar més cap a la música. Però quan la Marta ja comença a fer el seu projecte, la Marta Rius, va gravar a l'estudi del Floren. I d'aquí neix també, clar, una amistat entre els tres, vull dir que ja havia nascut aquesta amistat, i la recupero com a cantautora, que m'encanta, i després fem la sèrie Ànima, que és Ànima Salvatge, que és una sèrie musical.
Per donar-li la vida que li dóna...
Veus allò de l'autòpsia de l'ànima, com anàvem bé?
Sí, veus? Ànima Salvatge.
Alguna vegada has tingut molta por?
A la vida?
Sí.
Sí, jo crec que la pandèmia ha sigut un dels moments que m'ha fet agafar por.
Has estat en el pou anímic?
Sí.
Com te n'has sortit?
Vaig anar a teràpia i em va anar molt bé. Però va haver-hi un moment que no sabia ben bé qui era jo, no sabia ben bé on estava jo. I em van anar bé les amigues.
Les amigues.
Em van anar molt bé. I la família. I la teràpia també em va anar bé.
Què és important a la vida, Clara Segura?
La gent que estimes.
Què li diries a una persona que pensa que no val la pena llevar-se demà?
Que sempre hi ha una cosa, per petita que sigui, que et pot fer ajudar a aixecar-te. I a vegades és recollir una cosa que t'ha caigut.
Quines persones han estat importants a la vida?
Gent que ja no hi és. I gent que hi continua sent. Però jo que tant he perdut a un tiet que va ser molt important per mi. La meva sogra va ser molt important per mi, la meva àvia, i encara continua havent-hi molta gent important per mi, que són la meva família i les meves amigues i els meus amics, que estimo molt. I mira, m'he emocionat.
Tu saps que tu ets molt important per moltes persones?
No ho sé.
Sí, que et veiem al teatre i ens, abans deia, ens eixampla el cor, però ens ajuda a entendre'ns a nosaltres mateixos, ens ajuda a estimar les altres persones, ens ajuda a estimar-les perquè les podem entendre, ens hi podem emmirallar. Tu saps que fas una feina genial, no només per tu, sinó pels altres?
Jo no em detinc gaire a pensar aquesta part de mi, perquè sóc una mica... és igual. No m'agrada pensar en què represento pels altres, potser, perquè em fa vergonya. És una qüestió de timidesa.
És una mica tímida, sí, ja ho veig.
Però alhora...
Ja ho veig, aquesta dona surt a l'escenari per veure si es va curar. No, es va veient, això,
I tant.
Es va veient.
I tant, però alhora... recordo que un dia em va dir una senyora: escolta'm, un dia vaig sentir que a la ràdio deies que et sabia tan greu els vespres perdre't els contes dels teus fills, però jo t'he de dir que ens l'expliques cada nit a nosaltres.
Uau!
I vaig dir, ja me'n vaig tranquil a treballar.
Clara Segura Crespo, si tinguéssim una Wikipèdia d'aquí 100 anys, que no sé com serà, de línia i mitja, com et definiries?
Ui.
Oh, no, ara, ja sé que ets molt jove, però va. Venen
fatal.
Les notícies. Mita-les, ja estan aquí. Què?
Actriu...
No hi ha moltes res, això no et defineix prou. Tu, va.
Ai, no ho sé, Sílvia, sóc fatal per autodefinir-me. Dona artista que va lluitar per fer la seva feina el millor possible.
Bravo! L'artista, Clara Segura.
Utelempe.
Gràcies.
Sempre em fas plorar, te n'adones? L'altra vegada ja vaig plorar.
Estimada Clara.
Això és el que té parlar.
Això és el que
té. Que això ho recomano a tots aquells que estem tan enganxats als mòbils. Aquí, que parlem.
La Núria de la Fuente ve sempre amb un paquet immens de mocadors, de paper.
Molt bé.
Perquè, és una mica allò que dèiem que tu fas també, les autòpsies de l'ànima, en el moment en què comencem a parlar de nosaltres mateixos, tots ens sentim...
Clar.
Tan vulnerables...
Sí, totalment.
Però és quan realment podem estimar.
Això és veritat.
Clara, de debò que gràcies, moltes gràcies sí, per haver vingut avui al divan amb Núria de la Fuente, ho deia fa un moment, amb la nostra coordinadora, amb el Joan Jordi Rossell, que ens ha buscat aquests talls i tot això, amb el Josep Lluís Santiso, que és un amor aquí a l'altra banda dels vidres, gravant, muntant, etc. Amb molt de gust, jo vinc aquí perquè aprenc molt, Sílvia Coppola.
Jo també.
Gràcies, fins ben aviat.
Adéu.
Subscriu-te al Divan amb Sílvia Coppola de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
Yes. Find a flat, we're playing fast and loose. And all that jazz, right up here is where I store the juice. And all that jazz. Come on, babe, we're gonna brush the sky. I bet you're lucky, and then I never flew so high. 'Cause in the stratosphere, how could you land an ear to all that jazz?
Oh, you're gonna see a shape, a shimmy shape.
And all that jazz.
Oh, she's gonna shimmy to the goddess.
Queen for all that jazz. Oh, that jazz. Come on, babe, I don't and all that jazz.
And all that jazz.
I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz.
And all that jazz.
Start the car, I know it will be spot. Well, the gin is cool, but the piano is hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl. And all that.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.